Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. En els darrers dos anys, 274 locals comercials han fet gestions per poder convertir-se en un habitatge a preu limitat, alguns dels quals estan ja en fase final. Una opció que es va habilitar amb el decret d'emergència habitacional aprovat l'octubre del 2023 amb la idea de revertir la crisi residencial a les Illes, on les dades continuen exposant que el mercat immobiliari a les Balears és un dels més inaccessibles de l'Estat. Segons l'informe publicat avui pel Ministeri, en el segon trimestre de l'any, l'encariment ha estat generalitzat, però en algunes comunitats es dispara amb més força, com a les Illes, on creix el preu en un any un 13% amb un metre quadrat que es cotitza, atenció, a 3.518 euros. Amb el panorama que hi ha, administracions i entitats civils cerquen mesures per capgirar la situació. Avui a Palma, precisament el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordó, ha posat damunt la taula una proposta que l'Estat creï un fons per finançar 50.000 immobles assequibles a tot l'Estat espanyol mitjançant la inversió d'estalviadors sense caràcter especulatiu i amb el suport de fons públics espanyols, però també europeus. En un moment vos l'explicam. Avui és divendres, 19 de setembre. Miguel Soler és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Què passen per la crisi migratòria? Les Balears recorren el trasllat dels dos primers menors migrants procedents de les Canàries.
El vicepresident Toni Costa ha detallat que, en primer lloc, l'executiu presentarà al·legacions a la decisió i, si no són escoltades, es presentarà un recurs davant el Suprem per exigir la suspensió cautelar d'aquest trasllat. El govern estatal lamenta, per la seva banda, l'actitud de les Balears, que qualifica d'incoherent.
Convocada per dilluns la Comissió Paritària d'Educació per abordar el cas Miquel Roldán.
L'advocat del mestre ha criticat avui a IB3 Ràdio l'actuació de la conselleria per convocar aquest organisme amb la intenció final d'impedir que el mestre, condemnat per assetjament, faci la seva feina quan no està inhabilitat. L'escola de Son Sardina, mentrestant, continua, i ja són 8 dies sense alumnes.
Notícia de darrera hora a Eivissa. La Guàrdia Civil actua a Santa Eulària. Un home s'ha tancat dins el seu pis amb un arma. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Un negociador de la Guàrdia Civil es dirigeix ara cap allà, segons confirmen fonts de la Benemèrita. És al barri de Siesta, de Santa Eulària. Un home s'hauria tancat dins el seu pis amb un arma. Nombrosos efectius de la Guàrdia Civil s'han traslladat fins allà. S'ha muntat un gran dispositiu i la zona està acordonada.
Gràcies, Clàudia. Jo seguirem pendents d'aquest succés. Mentrestant, a Menorca, un tribunal administratiu ordena paralitzar la contractació de les obres de la carretera general al seu pas per Rafael Rubí. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Una mesura cautelar fins que es resolgui el recurs presentat pel PSOE, que adverteix que si es construeix el pont a doble nivell ja no es podrà revertir. I és que el projecte aixeca polèmica fins al punt que el mateix Ministeri de Cultura ha advertit que cal esperar l'opinió de la UNESCO sobre el seu impacte per no posar en perill, diu, la declaració de Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial.
Manacor ja compta amb un nou parc de bombers inaugurat al polígon del municipi. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Aquesta nova infraestructura de més de 1.500 metres quadrats ha permès creixen personal i passar de 24 a 36 bombers. Això vol dir que cada torn disposarà ara de 9 efectius, cosa que reforça la capacitat de resposta davant emergències. Dona servei aquest parc de bombers a la comarca del Llevant, però també a municipis del Pla i del Migjorn, i reforça a la vegada la cobertura de tota l'illa.
Pel que fa als esports, els futbolistes del Reial Mallorca es conjuren per acabar amb la crisi que envolta el club. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El nou capità del Reial Mallorca, Manu Morlanes, ha parlat avui matí per IB3 Televisió. El futbolista assegura que el vestidor es troba unit i que volen sortir d'aquesta situació guanyant a l'Atlètic de Madrid. I avui han conegut que puja el límit salarial del Mallorca respecte a la temporada passada uns 3 milions d'euros. Per altra banda, la U d'Eivissa rep diumenge l'Antequera, els blaus, que varen deixar escapar els primers punts del campionat a Marbella, i intentaran tornar al camí de la victòria a casa. d'avui, l'entrenador de l'equip eivissenc, Paco Gémez, ha assegurat que vol veure la millor versió del seu equip. I en bàsquet, avui tenim derbi balear de Primera Federació, perquè dins del trofeu ON Illes Balears, l'Èstia Menorca i el Palmer Bàsquet jugaran al Pavelló Vintalfa a partir de les 6 del capvespre.
Pel que fa al temps, darrer cap de setmana d'estiu, la nova estació apareixerà amb un canvi de temps que no notarem, però, encara en les pròximes hores. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Continua la situació meteorològica tranquil·la arreu de les Balears, avui amb molt de sol, però també en qualque petit nígol baix pel vent de llevant. Hi ha molta humitat en capes baixes i això es manifesta en forma d'aquest nígol baixos que demà aniran a més i en qualque moment podrien arribar a tapar fins i tot completament el cel a punts del llevant de les Balears en general. Mentre tot això no passi, avui cap vespre amb una situació molt tranquil·la, com dèiem, amb temperatura elevada per damunt de 30 graus cap a l'interior de Mallorca, fins i tot amb valors de 32-33, com ja va passar ahir, i 32 també n'esperam cap en el ponent nord d'Eivissa, més de 30 també cap a l'interior de Menorca, però sense enfilar-se tant. En qualsevol cas, és una jornada d'estiu, i aquest cap de setmana també que ho serà d'estiu. De fet, és el darrer cap de setmana de l'estiu astronòmic. Dilluns comença la tardor i ho farà amb un canvi de temps pensant que manifest, sobretot amb una baixada de temperatura notable i probablement també l'arribada d'algunes precipitacions. Per tant, hauran d'estar atents a les previsions meteorològiques aquestes pròximes jornades. Però mentre tot això no arribi, de moment un cap de setmana, com dèiem, d'estiu, molt tranquil, amb una sensació de basca molt acusada, amb aquesta humitat atmosfèrica tan elevada que ens acompanya, i atenció també a la possibilitat que nígols baixos que hem comentat per dissabte, perquè diumenge també hi serien, però no impediran que la temperatura sigui prou elevada.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les Balears continuen tensionant sense fre al mercat immobiliari. Actualment, les illes se situen 3 punts per damunt de la mitjana de l'Estat pel que fa a l'increment del preu dels pisos. A l'arxipèlag, d'abril a juny, els immobles s'han encarit un 13,2%, un 10,4% a la resta de l'Estat, situant la comunitat entre les regions on més s'han encarit. Passa el mateix amb la taxació del metre quadrat. Aquí a les Balears es paga 3.518 euros, només per darrere de Madrid.
Segons el Ministeri d'Habitatge, els preus han pujat a tots els tipus de cases, sobretot a l'habitatge lliure de fins a 5 anys d'antiguitat. S'ha encarit, en aquest cas, un 10% en un any, fins als 2.440 euros al metre quadrat. És la dada més elevada des de l'any 2010, quan es va començar a comptabilitzar aquesta xifra.
Bé, i amb aquestes xifres de rerefons, us n'oferim una altra de rellevant. Un total de 274 locals comercials es podran acabar convertint en habitatges a preu limitat a les Balears. És el darrer recompte del govern. Des que l'octubre de 2023 aquesta possibilitat passés a ser una realitat gràcies al decret d'emergència habitacional. Dos anys després, la iniciativa ja és una llei a la qual s'adhereixen sobretot locals en desús ubicats en carrers secundaris o en indrets poc comercials, amb l'objectiu de preservar el teixit empresarial de la zona.
La majoria de les sol·licituds es registren a Palma, amb 82 locals que es podran reconvertir en llar, segueix Manacor en 40, Inca en 20 i Marratxí en 19, mentre que Calvià en té 18. El director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, ha explicat que gairebé tots els comerços que volen fer el canvi d'ús estan ara abandonats i situats en fora del teixit comercial de la zona per no perjudicar-los.
Aquesta reconversió s'està donant a zones on no tenen aquest caràcter i, per tant, en la majoria de casos són locals que no tenen cap funció o que no tenen cap activitat i se sol donar per aprofitar precisament aquests espais que avui en dia estarien buits i estarien sense utilitzar.
El propietari que vol reconvertir el seu local en habitatge ha de fer-ho sempre a preu limitat, sigui a través de la venda de l'immoble o del lloguer. El beneficiari, per part seva, també ha de complir un seguit de requisits, com haver viscut un mínim de 5 anys a les Balears, no disposar de més del 50% d'un altre habitatge i garantir que serà la seva residència habitual. Reinés ha defensat la iniciativa inclosa dins el pla de xoc del govern per l'emergència habitacional.
Aquesta mesura és una de tot el ventall de mesures del pla de xoc i lo positiu i diguem el tema és que cadascuna d'aquestes mesures en el final suma i petita i cadascuna d'aquestes mesures va sumant i va fent un número global que a dia d'avui són pràcticament 5.000 habitatges ja que s'estan planificant gràcies en el pla de xoc.
Precisament l'habitatge ha estat un dels assumptes de l'audiència que ha mantingut la presidència presidenta del govern, Marga Proens, avui amb el secretari general del sindicat Comissions Obreres, Unai Sordo. Sordo, entre les principals idees que li ha traslladat és que l'Estat promogui un fons d'inversió en habitatge assequible per construir 50.000 habitatges anuals. Una iniciativa, recorda, que funciona a països com França. Carme Moreno.
Un fons d'inversió en habitatge assequible funciona a través de la inversió de famílies, és a dir, petits estalviadors, també inversors institucionals, sense un caràcter especulador. Comissions Obreres també vol captar estalvi institucional o finançament públic de l'Estat espanyol o d'Europa. La intenció és que el preu per metre quadrat no superi els 10 euros i no els 20 que costa ara a l'arxipèlag. La iniciativa permetria que un habitatge de 80 metres quadrats costat 125.000 euros a les Illes. És Unai Sordo.
Hay que cambiar los objetivos de la política de vivienda. La política de vivienda no tiene que estar encaminada a reforzar solo un bien entendido como de ahorro, de inversión y especulación. Y la política de vivienda tiene que tener un objetivo nítido: garantizar que toda la ciudadanía española que está aquí ahora y la que esté por venir pueda acceder a una vivienda en condiciones asequibles.
El secretari de Polítiques Públiques de Comissions, Carlos Bravo, ha assegurat que l'habitatge turístic s'ha de limitar en les zones tensionades com les illes i ha reclamat al govern de Madrid que modifiqui la llei d'habitatge per evitar el bloqueig d'algunes comunitats autònomes.
Le demandamos también al gobierno de España que se promueva una modificación de la ley de vivienda para permitir que cuando las comunidades autónomas no lo hagan, otras administraciones puedan hacerlo. En cualquier caso, hay administraciones que no lo estaban haciendo y que empiezan a hacerlo, y estamos convencidos de que eso va a tener que producirse de manera muy efectiva.
I encara un altre punt sobre aquesta qüestió, la Sareb presentarà oferta per adquirir el bloc de pisos de l'AIO. El jutge ha obert la subhasta i fins al 6 d'octubre les persones interessades hi poden acudir. Axel.
El Banc Dolent ja ha manifestat en diverses ocasions la seva intenció de fer-se amb l'edifici on actualment hi viuen una seixantena de famílies. Pretén d'aquesta manera eixugar part del deute de l'empresa promotora que va fer fallida. La particularitat és que el jutge considera il·legals els contractes dels llogaters i, per tant, amb el canvi de propietat, no està garantit que hi puguin continuar vivint. El cert, però, és que si va a parar mans públiques, en el cas que la Sareb guanyi la subhasta, l'edifici compleix amb les condicions per passar a l'empresa pública d'habitatge del Ministeri. Precisament, l'oposició de l'AIO reclama a les administracions que les famílies no quedin al carrer. Isa Allés és la portaveu d'Avançam a l'AIO.
Demanam a la Sareb i a les administracions públiques que adquireixi aquests immobles, que faci tot el possible perquè els inquilins puguin seguir amb el seu contracte i que, per tant, no quedin desemparades i puguin quedar en el carrer. És fonamental que les administracions tinguin aquesta responsabilitat i que, sobretot, garanteixin els drets a l'habitatge.
La subhasta estarà oberta fins al proper dia 6 d'octubre.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El govern intentarà frenar amb tots els mitjans possibles l'arribada dels dos primers menors migrants des de les Canàries. Això després que l'executiu estatal ha notificat que ja s'han assignat els dos primers infants no acompanyats que seran traslladats de manera imminent a les Balears. De moment, presentaran al·legacions a la decisió i, si no són escoltades, es presentarà un recurs davant el Suprem per exigir la suspensió cautelar d'aquest trasllat.
El portaveu i també vicepresident primer de l'executiu, Antoni Costa, no ha concretat la data ni el perfil dels dos menors que arribaran des de les Canàries perquè quedin sota l'atenció de l'administració balear. Manté, però, que la comunitat no té capacitat per atendre'ls. Només aquesta setmana, ha explicat, ja han arribat 18 menors més en embarcacions i en total ja són més de 700. Els nins i adolescents estrangers, els que ara mateix són atesos a les Balears. Una situació, diu Costa, inassumible que, a més, adverteix, empitjorarà, ja que l'octubre és històricament el mes quan es registren més arribades d'aquestes embarcacions.
No és un tema de solidaritat. No és que no vulguem ser solidaris, ni en les Illes Canàries, ni en Ceuta, ni en Melilla. És una situació d'incapacitat. No podem més. No tenim espais. I no tenim professionals per atendre en els menors. I no tenim capacitat ja addicional. No sabem exactament com és possible que no ho entenguin.
En tot cas, Balears i el govern central en podran parlar de tota aquesta situació en una reunió que mantindrà el director general d'Infància del Ministeri amb la consellera Sandra Fernández el proper 6 d'octubre.
Per la seva banda, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a retreure avui la que considera absoluta incoherència de les Balears en el repartiment dels menors migrants no acompanyats arribats a les Canàries.
Baleares ha ido al Tribunal Supremo para que se suspenda la ley, pero también pide luego acogerse a la contingencia migratoria en una incoherencia absoluta, pero el Tribunal Constitucional no ha paralizado la ley. Por tanto, está vigente. Presentar una alegación, presentar una sugerencia, presentar una reclamación es propio del proceso administrativo, de cualquier proceso administrativo, y es lo que están haciendo las comunidades del Partido Popular, pero no paraliza el destino.
Precisament avui, 8 entitats de les illes que treballen amb migrants han subscrit un manifest per demanar una resposta coordinada, humanitària i eficaç per a totes aquestes persones.
Ara el document serà traslladat als governs locals, autonòmics i estatals. La reivindicació és la de sempre, recorda la directora de l'Observatori de Migracions de l'OIB, Margalida Capellà. Demanen més recursos, més espais i més personal per poder atendre'ls en condicions.
Falten mitjans per millorar l'assistència lletrada, l'assistència humanitària, l'assistència social d'aquestes persones. Sobretot falten espais i em sembla que, sobretot davant la redistribució de menors provenents de Canàries, la resposta institucional ens preocupa perquè és que no s'està preparant absolutament res.
Assumpte de màxima actualitat avui que 40 persones migrants han estat rescatades a dues embarcacions que han arribat les darreres hores al sud de Formentera i de Cabrera. Les barques van ser interceptades ahir vespre, també de matinada, segons ha informat la delegació del govern estatal a les illes. Ho dèiem en titulars, la Conselleria d'Educació ha convocat per dilluns la comissió paritària que ha de decidir si obliga el mestre Miquel Roldán a passar una avaluació de riscos laborals per determinar si és apte per la docència. Es tracta del mestre en plaça a l'Escola Pública de Son Sardina, Palma, condemnat per assetjament a un exalumne i a qui rebutgen les famílies que per vuitena jornada no han duit els nins a l'escola. Mentrestant, el seu advocat ha criticat avui als micròfons i Vetra Ràdio l'actuació de la conselleria.
Segons Pere Kirglas, és una actuació vergonyosa perquè, diu, sap que no hi ha cap argument legal per impedir que Miquel Roldán faci la seva feina, ja que no hi ha inhabilitació i, a més, recorda la sentència ni tan sols és ferma. Segons el MICE, la conselleria i ara els sindicats estan cedint a l'alarma social, deixant de banda els drets del mestre. A més, lamenta que emetin informacions falses per confondre les famílies, complicant encara més la situació. Declaracions d'avui al programa El Dia.
Des del punt de vista legal, i és de llarg major part, i des del punt de vista moral, ens pareix una vergonya el que està fent la conselleria. Ahir va quedar molt clar que s'estan transmitint informacions en els pares d'una manera totalment sesgada, per no dir falsa, perquè els havia dit que al meu client se li havia oferit una altra feina, un altre lloc, una altra recol·locació. Això és totalment fals. És a dir, l'actuació de la conselleria en aquest aspecte és vergonyosa.
L'advocat Pere Kegles lamenta el canvi de parer que podrien manifestar també alguns sindicats presents a la paritària i que, a diferència de la convocada el mes de febrer, aquesta vegada sí que podria aprovar o obligar-lo a passar una avaluació psicològica. Assegura que la situació ara, a Son Sardina, és la mateixa que mesos enrere a Marratxí i que el seu client està perfectament capacitat, diu, per fer la seva feina.
Encara en educació, enguany, la formació professional de les Illes imparteix per primera vegada el doble grau superior en manteniment aeromecànic d'avions i sistemes electrònics i aviònics d'aeronaus, uns estudis amb molt de recorregut i que han tingut molt bona acollida.
Pequeña me gustan los aviones y pensé que a lo mejor podía ser una profesión que el día de mañana me guste, entonces bueno, hasta que no lo pruebas no lo sabes y pues me metí a ver qué tal.
I a València està molt demandat també i bueno, aquí vas trobar la sort de tindre plaça i aquí estem.
És el testimoni de dos alumnes de l'Institut de Son Pacs a Palma. Han destacat que les Balears són la primera comunitat que ofereix aquest doble grau en l'educació pública.
I una de les responsables d'aquests estudis confirma que la tasca que tenen els alumnes ara per endavant no serà fàcil. Escoltem Verònica Rubio.
I demanem anglès, molt important, perquè és la llengua vehicular entre qualsevol lloc d'espai aeri. Després han de superar proves de física i matemàtiques pel seu compte. i cada examen ha de tindre mínim un 75% de nota. Vol dir que han de treure un 7,5 sobre 10. I això és molt, molt complicat de vegades.
A banda d'aquest grau que és doble, arrenca el curs de l'AFP avui. S'imparteixen 36 cicles nous, 2 cursos d'especialització i 7 dobles graus més.
Tot un repte, segons ha reconegut la directora general de formació professional, Maria Isabel Sales. Assegura que aquest tipus de formacions passen ara per un moment dolç, amb un creixement exponencial tant pel que fa al nombre d'alumnes com dels estudis. És una formació, a més, que s'ha d'adaptar, i aquí el repte, ràpidament a la demanda d'un mercat productiu, en canvi constants.
Han d'anar a la mà del sector productiu. Per tant, sí que és un repte, no només a nivell de normativa, sinó també a nivell de pràctica, del dia a dia, per poder donar la millor formació als alumnes i, sobretot, que doni resposta en aquell moment, en un moment que sabem que contínuament estan en canvi i millorar.
Són les 2:20, fem una petita pausa i tornem amb més assumptes.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Agents de Medi Ambient continuen investigant la causa de l'incendi forestal declarat a Iora Baixa a Platja d'en Bossa, la finca de Can Pere Arabí de Baix. Es tracta d'un terreny que pertany a Fiesta Hotels, al grup Palladium.
La propietat hauria denunciat prèviament l'assentament de 17 persones a la zona, la majoria d'ells sarauís. El foc podria estar relacionat amb algun dels ocupants que hauria estat cuinant a l'inici d'aquestes flames. L'incendi, però, no va causar ferits i la ràpida resposta de l'Ivanat i dels bombers amb mitjans aèries va fer que només afectés a mitja hectàrea de pins, de matolls i d'ullastres. L'incendi va declarar-se a la finca que hi ha a pocs metres de la zona més turística de Platja d'en Bossa. Oriol Carrés, enginyer tècnic forestal de l'Ivanat.
És un incendi que està molt prop d'una zona urbana i, per tant, a part de combustible forestal, doncs hi havia altres restes de combustibles més antròpics, més de deixalles i aquestes coses.
De cuines i sí. Bombones i coses d'aquestes.
Sí, sí, sí.
I a Ciutadella, una baralla tumultuària ha acabat amb 2 detinguts per homicidi en grau de temptativa. La víctima és un jove que va ser apunyalat dimarts al carrer a les 3:30 del capvespre.
Quan el ferit va quedar estès a terra, els agressors varen fugir. La baralla la va presenciar un agent de la policia fora de servei que va col·laborar en la identificació i la detenció d'un home que s'havia intentat desfer d'un ganivet i d'un menor d'edat també implicat. La Policia Nacional no descarta, però, que hi hagi més detinguts.
A la plana laboral, el sindicat Comissions Obreres adverteix al govern espanyol que no donarà suport a la pujada del salari mínim si no resol algunes irregularitats que ha detectat per part d'alguns empresaris.
El secretari general de Comissions, Unai Sordo, diu que hi ha empreses que apliquen les pujades del salari mínim però després redueixen plusos, inclosos a la nòmina. Sordo ha denunciat que aquest fet produeix que milers de treballadors de l'Estat no vegin així incrementat el seu salari.
Pero para este año que entra, para el año 2026, ya adelanto que sea cual sea la subida que se plantee, para Comisiones Obreras no va a ser suficiente si no se aborda la modificación del reglamento del salario mínimo interprofesional que evite, de manera que evite, que se produzca la absorción de las subidas de salario mínimo interprofesional a través de la reducción de pluses salariales.
Tot i que no s'ha pogut aprovar la reducció de la jornada laboral, Sordo reclama al govern de Madrid que millori el deficient sistema de control horari per evitar així que els treballadors facin hores extra i que aquestes no quedin registrades. El secretari general de Comissions diu que no descarta mobilitzacions, manté que cada setmana l'Estat els treballadors generen 2,6 milions d'hores extra que no són remunerades.
I el govern treu a exposició pública el nou decret de regulació de les confraries de pescadors i les seves federacions. L'objectiu és modernitzar el marc normatiu del sector pesquer i de busseig, reduir càrregues administratives i donar suport a la gestió sostenible de la pesca i també a les activitats econòmiques vinculades a la mà.
Hi ha canvis en el busseig professional i científic, eliminant tràmits innecessaris, diuen, i facilitant l'activitat de les empreses i la investigació. Pel que fa al busseig recreatiu, s'actualitza la norma per afavorir així l'activitat econòmica dels centres que promouen aquesta activitat. A la vegada s'incorpora una correcció puntual en un dels annexos sobre la reserva marina de les illes del Ponent. Ens ha dit Toro, Malgrat i el Sec per facilitar les immersions turístiques. A les Balears hi ha 16 confraries agrupades en la Federació Balear de Confraries de Pescadors que cohesionen, formen i desenvolupen una funció social i de col·laboració en la comercialització de les captures.
A les 2:25 obrim plana política. El portaveu del govern no ha volgut entrar avui a valorar la nova polèmica que esquitxa Vox després que dos dels seus exdiputats acusassin la direcció nacional del partit de transferir doblers públics a Vicenç, la fundació de la qual Santiago Abascal és el president vitalici. Això sí, considera que si Doi Arribas té proves de les seves acusacions, hauria de presentar-les davant la justícia.
En tot cas, el govern ha dit Toni Costa no té cap constància del desviament de doblers públics per part de Vox, tal com ahir va explicar la seva exportaveu parlamentària. El també vicepresident primer assegura que és una qüestió interna i que ells sempre han mantingut aquesta postura davant les recurrents, s'ha dit en paraules textuals, polèmiques que diu envolten Vox.
Supòs que si algú, no és el cas del govern de les Illes Balears, eh? Si algú té proves que acreditin doncs, el que es va dir ahir en roda de premsa, dono per fet que s'acudirà les fiscalia o a les entitats judicials corresponents per posar-ho en coneixement pues, de la justícia i que la justícia actuï en conseqüència.
D'altra banda, Junts ha comunicat al Partit Socialista que no donarà suport als pressupostos generals de l'Estat que presenti el govern central mentre no es compleixin els acords que encara tenen pendents. Després de la reunió a Suïssa entre el líder de Junts i José Luis Rodríguez Zapatero, la negociació pareix estancada.
Els de Puigdemont exigeixen a canvi dels seus 7 vots l'aplicació plena de l'amnistia, la delegació a Catalunya de les competències en migracions i l'oficialitat del català Europa.
Continua la massacre d'Israel sobre Gaza amb atacs per terra i aire per obligar la població a fugir de la ciutat. L'ONU eleva a 56.000 els desplaçats al sud de la franja en 5 dies.
El govern de Netanyahu ha deixat sense internet ni telefonia mòbil a bona part de la franja. Si la situació de la població ja és prou complicada, a les darreres hores Israel ha tancat la segona via d'evacuació que va obrir perquè els gazians poguessin fugir del nord cap al sud. Per tant, ara mateix, l'única carretera que queda està totalment col·lapsada. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, defensa la posició de l'Estat i les mesures preses contra el genocidi d'Israel a Gaza.
En estos momentos nos centramos en tomar medidas porque es lo urgente, es lo absolutamente urgente, para que Israel no pueda seguir con su esfuerzo militar en Gaza. Estas medidas no van contra la existencia del Estado de Israel, no van contra el pueblo de Israel, van contra la guerra.
Novetat sobre la investigació judicial de la gestió de la Dana. La jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa penal, reclama a punt i a emergències les imatges de la reunió del SECOPI el 29 d'octubre.
els ha donat 3 dies per aportar totes les gravacions d'imatge i so de la reunió.
La jutgessa cerca incorporar a la causa unes imatges que mostren que l'exconsellera imputada, Salomé Prades, va mentir al jutjat quan va descarregar en els tècnics tota la responsabilitat sobre l'enviament de missatge d'alerta a la població. En aquestes gravacions, que reclama ara la jutgessa, divulgades la setmana passada, per cert, per Televisió Espanyola, s'aprecia que Prades s'hi va donar explicacions sobre l'enviament d'aquest missatge.
Precisament en el marc d'aquesta investigació avui ha declarat com a testimoni el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Miguel Polo ha dit que va demanar l'enviament de missatges 2 hores abans de l'alerta que finalment la Generalitat va enviar a les 8 i 11 minuts del capvespre d'aquell 29 d'octubre, quan ja hi havia morts i desapareguts per les inundacions. Ha relatat que la reunió del CECOPI va ser caòtica i tensa perquè no es prenien mesures i que el subdirector d'Emergències va explicar en diverses ocasions a l'exconsellera Prades que la llei l'emparava en qualsevol decisió.
I amb aquest apunt arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30. Bon dia. Manacor ja compta amb un nou parc de bombers inaugurat al polígon d'aquest municipi. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La nova infraestructura de més de 1.500 metres quadrats ha permès créixer en personal i passar de 24 a 36 bombers. Això vol dir que cada torn disposarà de 9 efectius per donar servei a Llevant i a municipis del Pla i Migjorn.
I a Sineu, les obres d'ampliació de l'institut no seran una realitat el proper curs.
No, perquè les restes talaiòtiques que s'hi han trobat alteren la ubicació de l'ampliació. Amb tot, la conselleria assegura que estan en la fase de redacció de l'avantprojecte i que a la parcel·la del centre hi ha lloc a bastament.
I decepció o marratxí entre els veïnats del Pla de Neteja.
Això després que AENA hagi fet pública la intenció d'incloure el parc fotovoltaic de l'antic aeroport de Sant Bonet al seu pla d'inversions. Aquesta decisió arriba després d'anys de mobilitzacions de veïnats que reclamaven aquesta zona verda per al seu gaudi.
I en aquestes hores, quan són 2:31 del capvespre, allò que volem fer és saber com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. Per això connectant, volíem dir en la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia. Quina és aquesta situació ara mateix?
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores poden destacar sobretot retencions, algo important, a l'autopista d'Andratx en sentit Palma, ara mateix des de Palma Nova fins a l'arribada a la via de cintura hi trobaran bastanta retenció. Fa ja una bona estona havia hagut una petita tapada a part de, ja de dins la via de cintura, passat el túnel de Gènova, el vehicle ja no està retirat, encara queda la retenció. Així que paciència si circulen per aquest punt. També retencions un pocot més endavant en aquest mateix, en aquesta via, la via de cintura, a l'altura de la Vileta, trobaran també retencions fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. A la carretera de Valldemossa també s'arriba de Palma, petites retencions, igual que l'autopista de Jummajor a l'altura de l'aeroport, trobaran circulació lenta en molts sentits. És tot per el moment. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies, Dani Fornés. Aquesta és la situació a les carreteres de Mallorca. 2:32. Miguel Soler és el control tècnic i nosaltres feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornam.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar, la ciutat de Manacor ja compta amb un nou parc de bombers, una infraestructura aquesta que és moderna i de darrera generació i que ha costat 4,5 milions d'euros i que suposa això una millora substancial per a la seguretat i també pel benestar del cos de bombers i també de tota la ciutadania. A més, permet ampliar la plantilla en 12 efectius més de bombers.
El nou parc s'ha construït a una parcel·la de gairebé 3.000 metres quadrats del polígon i compta amb una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats distribuïda en dues plantes. A més, inclou una torre de pràctiques de 130 metres quadrats. Aquesta actuació ha permès renovar íntegrament les instal·lacions i deixar enrere el pagament del lloguer de l'antic parc provisional. Pel que fa al personal, el parc compta amb 36 bombers, 12 més que fins ara, distribuïts en 4 torns de 9 efectius. Aquesta dotació reforça la capacitat de resposta davant emergències a la comarca de Llevant i contribueix a millorar la cobertura a tota l'illa. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca.
Que serà un gran avanç a l'hora de donar el servei de bombers a tota la ciutadania d'aquest indret i de tots els municipis que l'envolten. És un parc que triplica la superfície construïda en l'anterior parc, un parc que havia quedat totalment obsolet i desfasat. És un parc modern, eficient, que pot fer front a qualsevol tipus d'emergència que sorgeixi.
Miquel Oliver, batlle de Manacor, ha destacat la cobertura comarcal que oferirà aquest nou parc.
És una fita col·lectiva que va més enllà de que avui s'inauguri a Manacor aquesta obra, en aquest parc, que és fruit de la col·laboració institucional, i també vull tornar altra vegada a ser gràcies al Consell, per també per la sensibilitat i per la visió de la necessitat de tenir articulats els espais d'emergències i a la vegada també tenir Mallorca com un tot, però també a la vegada saber quines són els punts importants que s'han de cobrir.
Idò, d'unes obres que ja s'han inaugurat, un nou centre, unes altres que encara estan per començar i que, de fet, sembla, si tot ho pareix indicar d'aquesta manera, que s'endarreriran. Tot això perquè la trobada de restes teleòtiques a l'Institut de Sineu endarrereix les obres d'ampliació d'aquest centre que, en un principi, segons l'equip directiu del centre, pensaven que s'inaugurarien el curs que ve. Fa temps que demanen aquesta ampliació perquè part dels alumnes han d'assistir a classe en aules modulars perquè durant els darrers anys el nombre d'estudiants ha crescut molt i ara és de més de 1.200.
Les excavacions inicials on s'havia d'ampliar aquest centre de secundària han deixat al descobert un mur de 3 metres d'amplària i fragments de ceràmica teleòtica i també romana. Aquesta descoberta implica que ara s'hagi de canviar la ubicació de l'ampliació del centre. L'equip directiu assegura que es tracta d'una ampliació que fa anys que reclamen perquè l'institut ha tornat petit per a un nombre creixent d'alumnes. El director del centre, Pere Gelabert, assegura que la nova ubicació proposada pel govern és la que el centre va plantejar en un primer moment.
Les places del projecte que ha passat on nosaltres inicialment pensaven que se faria, perquè tanca el pati a la banda nord, on en el límit de l'espai del centre, on ara hi ha els modulars. Per tant, aquest edifici nou figura que substituirà part d'aquests modulars i se projectarà aquí.
L'equip directiu manifesta que les obres haurien d'haver estat enllestides per a l'inici del proper curs, el 2026-2027. La Conselleria d'Educació, en canvi, assegura que aquesta data és només una previsió inicial i que primer se n'ha de redactar l'avantprojecte.
I per cert que l'Ajuntament de Sineu ha convidat el Sineu West demà de matí mateix a les 9:30 a visitar aquestes restes descobertes.
Aquesta visita anirà a càrrec de l'arqueòloga Raquel Barceló, responsable dels sondejos arqueològics. Això serà demà a les 9:30 del matí.
I sorpresa a Marratxí per la decisió de ha anat d'incloure en el seu pla d'inversions el parc fotovoltaic de Sant Bonet. Una decisió aquesta que arriba després de mobilització durant els darrers anys de plataformes, veïnats i també col·lectius sensibilitzats en favor del clam Sant Bonet Pulmó Verd.
Aquestes entitats mai no han aconseguit entrevistar-se amb AENA i lamenten la manca de diàleg i diuen que continuaran fent renou. Fins i tot el govern balear i el Consell de Mallorca varen rebutjar el projecte fotovoltaic de Sant Bonet i l'Ajuntament de Marratxí va aconseguir una declaració conjunta de rebuig de tots els grups polítics de la Corporació Municipal que finalment no ha tingut cap resultat. Així ho explica Jaume Canals, representant de la plataforma Sant Bonet Pulmó Verd.
Mos ha sorprès aquest poc esperit democràtic, però per altra banda, com que no han tingut en tot aquest temps cap tipus de feedback ni cap... tampoc mos acaba de sorprendre, no? Imposar a una zona mega urbanitzada un parc fotovoltaic que damunt és un megaparc fotovoltaic que damunt el que fa és camuflar, fer un greenwashing de lo que és el despropòsit més gros de Mallorca, que serà Port de Son Sant Joan.
Continuant parlant d'entorn i en aquest cas de la mà, perquè el GOP i altres entitats ecologistes demanen que no s'elimini la mussola de la llista d'espècies protegides en el pla de pesca de Pollença i d'Alcúdia. També reclamen aquestes entitats que no es permeti la pesca d'arrossegament a l'àrea coneguda com es mollets, a dins de la badia de Pollença, i més dades científiques sobre la presència d'hàbitats vulnerables en aquesta mateixa zona.
Les entitats entitats Arrels Marines, Marilles, El Gop i Sharkmed han presentat al·legacions al projecte de decret del Pla de Gestió per a la Pesca Professional a Pollença i Alcúdia. Una de les peticions és que no s'elimini la mussola de la llista d'espècies protegides. El secretari d'Arrels Marines, Ignasi Cifra, explica que, segons aquest pla, es permet que la talla mínima per pescar una mussola quedi en 95 centímetres, una mida que n'impedeix la reproducció.
La maduresa sexual de la mussola està més en torn a 110 centímetres, és a dir, que aquest pla estaria permetent a totes les Balears pescar mussola sense que hagi arribat a la seva maduresa sexual, és a dir, eliminant les possibilitats de reproducció d'aquesta espècie, que ja de per si està inclosa en un llibre vermell d'un peixos de les Balears, és a dir, espècie en perill crític.
Les entitats ecologistes també reclamen que la pesca d'arrossegament a la zona d'Esmollots, a la badia de Pollença, només es permeti si hi ha constància científica que la zona no té un valor ecològic.
Parlem ara de mobilitat i també de circulació, perquè més de 160.000 usuaris han fet ús del servei de Bici Palma enguany mateix. Això són 60.000 més que l'any passat. Unes xifres de rècord que ha destacat avui mateix l'Ajuntament de Palma durant l'anomenat Parking Day, una iniciativa aquesta que per un dia elimina places d'aparcament per oferir-les a activitats de lleure i també d'esbarjo. Això ha tingut lloc al carrer de davant l'edifici de Sarriera, l'edifici de la universitat a prop del Passeig Mallorca de Palma.
El regidor de mobilitat de Cort, Antoni Deudero, ha remarcat les xifres del 2024 en què més de 100 milions d'usuaris varen fer ús del transport públic a les illes, entre l'MT, el TIP, el tren i el metro. Només a l'MT, han de dir, els usuaris s'han duplicat. Xifres que se sumen a les de l'ús del servei de Bici Palma, que fins al setembre ha registrat 60.000 usuaris més que durant tot el 2024.
Perquè no només els residents empadronats a Palma, sinó tota la gent que viu a Mallorca pugui venir de part forana, per exemple, en Sotren o en Sotip, i després poder agafar bicicleta d'ús compartit per fer el resto del seu recorregut fins a arribar a la seva destinació.
A una zona d'aparcament transformada per un dia en un espai d'aprenentatge han acudit desenes d'infants, sobretot de primària, per pujar als busos i per prendre consciència de la necessitat de fer ús del transport públic.
I m'agrada molt els autobusos perquè no tens que pagar quan puges, i també perquè és gratis i tens una targeta.
Hem vingut aquí per veure els autobusos nous de la MT que contaminen menys per cuidar el medi ambient.
Continuem parlant de Palma i ho feim per parlar d'una celebració ben curiosa, perquè tal dia com avui, un dia de 9 de setembre, però de l'any 35, va obrir les seves portes l'antiga biblioteca de Cort. 90 anys després, aquella primera biblioteca, la qual s'accedeix, com tots sabeu, pel rebedor del mateix ajuntament, conserva aquell aire de biblioteca antiga clàssica, amb prestatgeries de fusta i taules d'aquell mateix temps, on s'hi asseuen joves amb portàtils i també auriculars posats, que escolten música mentre consulten llibres, llegeixen o, per ventura, estudien. Un joves que contrasten amb la gent de més edat, que solen ser usuaris de la taula on s'acaramulla la premsa escrita i on s'hi troben tots els diaris impresos a Mallorca i també arreu de l'Estat. Per cert, que són molts els turistes que, atret per la bellesa d'aquest espai, en l'era d'Instagram, intenten accedir per retratar-lo. Això, però, ha obligat a posar un cartell a l'entrada per advertir que aquest és un espai reservat als usuaris de la biblioteca.
L'any passat, d'avers 27.000 persones varen passar per aquesta biblioteca, on es varen fer uns 27.000 préstecs, especialitzada en fons local. La Biblioteca de Cort actualment acull un fons bibliogràfic integrat per uns 20.000 llibres i forma part de la xarxa pública de biblioteques de Palma. Però la seva història comença fa gairebé un segle, durant la Segona República. Un any després de la seva inauguració, molts de llibres es varen destruir o amagar. Els que es varen tornar a treure avui duen l'etiqueta de Llibres de l'Infern. Ho explica Margalí de Plomer, cap de la xarxa de biblioteques municipals de Mallorca.
Tal qual, se varen prohibir llibres sobretot de francesos, eròtics, comunistes, socialistes, vull dir, tota aquesta vessant d'esquerres, tots aquells llibres o destruïts o amagats.
Avui la Biblioteca de Cort ofereix serveis de consulta, informació i préstec i, a més, disposa de premsa digitalitzada. Cada dia rep usuaris de totes les edats, gent que cerca informació per anar-se'n de viatge o que s'hi prepara oposicions.
M'agrada ambientar molt allò que on me'n vaig. Per exemple, ara me'n vaig a per desena vegada a Roma.
Estic fent unes oposicions i, bueno, vinc pràcticament cada dia de dilluns a divendres. Bueno, està molt bé, les instal·lacions estan molt bé i hi ha molta tranquil·litat i se pot estudiar molt bé.
Nosaltres venim de Vermell, de la vinya de Camplanes.
I una proposta cultural ara, perquè ja fa una setmana que les festes del Vermà de Binissalem ja han començat, però és avui cap vespre que hi ha els actes principals d'unes celebracions que recorden la dedicació d'aquest poble a la vinya i a la producció de vi. Això serà a les 5:30 d'avui cap vespre, que haurà la benvinguda de la Vermada davant el celler de Can Novell, on recorden l'entrada a la vila de pagesos d'altre temps quan venien de fer feina de vermà.
Més tard, a les 7:30, l'Ajuntament, les autoritats rebran els vermadors i vermadores i a les 8:30 l'Església acollirà el pregó de les festes, que enguany anirà a càrrec del periodista Daniel Barjacoba, director d'aquesta casa, Ivetres Ràdio. Aquest és el pregó inicial de les festes, però demà n'hi ha un altre.
Sí, es tracta del pregó que encata la Bauxi, que cada any és a càrrec del grup de teatre local Xamo Xamo. És un repart d'herbaretat irònic de l'actualitat del darrer any de Binissalem i que precedeix la popular batalla de raïm i de dinar i festa de trepitjadors.
Llaurant la vinya, fotant lo cabal, que obri aquesta terra seca, que el cel no mos banya.
Aquest que sentiu és lo barber de l'Alguer, un mite, un cantautor de la ciutat de l'Alguer, a Sardenya, catalanoparlant, i que actua aquest diumenge al poble de Sant Joan dins el cicle tardoral organitzat per la Fundació Mallorca Literària. Això serà a les 7 del cap vespre, volien dir, com han dit, al poble de Sant Joan, lo barber de l'Alguer.
Tota bolsa de braços, amb promeses d'entès, amb promeses tantes, dieven que passava l'aigua per amarà.
Informatiu migdia. Esports.
Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou.
Arrenquem aquest espai d'esports parlant dels futbolistes del Reial Mallorca, que es conjuren, podríem dir, per acabar amb la crisi que envolta el club.
Així és, diumenge a les 4 i quart, el Mallorca rep l'Atleti de Madrid. Són moix, dos equips en hores baixes. Els vermells només han sumat un punt de 12. Els matalassers, amb baixes importants, arriben després de perdre la Champions 3-2 al minut 92 a Anfield. Iago Barrasate té dos dubtes. Javi Llebrés gairebé recuperat, però sense entrenar amb el grup. I el central Cumbula amb càrregues musculars. Demà el tècnic en parlarà a la prèvia. El nou capità del Reial Mallorca, Manu Morlanes, però ha parlat avui matí per IB3 Televisió i ha donat el seu punt de vista de la polèmica que s'ha generat entre Dani Rodríguez i el seu entrenador, Iago Barrasate.
Estamos muy al día a día con todo, te vas a casa y sientes todo esto que tú comentas y todo lo que se ha generado. Entonces, bueno, el míster ya ha manifestado su opinión, veremos si con el transcurso del tiempo la cosa sigue igual. Lo que está claro es que Dani al final en el día a día ahora está entrenando como uno más, está dispuesto a ayudar en lo que sea, pero al final todos cuando empiezas a jugar a esto entiendes que hay una persona que es la autoridad, que es el entrenador, y todos estamos acatando sus órdenes, tanto a la hora de quién juega y quién no, como en cualquier norma que él ponga.
Malgrat aquesta circumstància, el futbolista assegura que el vestidor es troba unit i que volen sortir d'aquesta situació.
No, la verdad es que el equipo está súper unido. Muchas veces, quizás, no sé si es porque los futbolistas estamos, como se dice, ¿no?, en una burbuja un poco aislada, pero muchas veces el ruido que se genera fuera no nos llega o tampoco hacemos, ¿no?, por escuchar, porque si no entonces nos volveríamos locos. Somos más de mirar dentro, mirar día a día y ver cómo trabajamos e intentar hacerlo lo mejor posible, porque luego es la manera de que se vea reflejado en el campo.
I una altra notícia, diumenge Arrasate podrà comptar amb Jan Virgili. Ara bé, després el podria perdre fins a 4 partits. Virgili està convocat per la selecció sub-20 per al Mundial de Xile. Tot i que no és data FIFA, el Mallorca es podria negar, tot indica que el jugador viatjarà. El començament de temporada és complicat, però l'afició no falla. Sebastià Oliver, del moviment mallorquinista, explica que diumenge hi haurà paella abans del partit i envia un missatge clar. Ànims, confiança amb el míster, confiança amb els jugadors i també amb els directius.
L'equip està bastant fotut i nosaltres hem de ser, tots els mallorquinistes hem de ser en l'equip, perquè és el nostre escut. Nosaltres hi serem sempre.
Són declaracions a Ivetres Ràdio. L'afició, malgrat els mals resultats, manté la il·lusió i l'esperança de veure remuntar el seu Mallorca. I l'actualitat de l'Atleti de Madrid passa per la presència de Julián Álvarez a Son Moix, que és ara mateix un dels principals interrogants per diumenge pel conjunt matalasser. L'estrella matalassera ha tornat avui als entrenaments després de no jugar a Liverpool per molèsties a un genoll. L'Aranya s'ha exercitat amb normalitat i apunta a la convocatòria. Baena, Almada, Jiménez i Cardoso segueixen sense estar disponibles per al Cholo Simeone. I al marge del partit, avui han conegut que la Liga ha fet oficial els nous límits salarials dels equips de primera divisió. Enguany el Mallorca ha augmentat el seu límit en quasi 3 milions d'euros respecte al curs passat. Ara els vermells marquen la nova xifra en 60 milions d'euros i es col·loquen a l'onzena posició. Fins a 9 equips de primera tenen menor marge salarial que el conjunt de Iago Barrasate.
Juan Gal, Barça ha debutat amb victòria en la fase de grups de la Lliga de Campions.
Ho fa després d'imposar-se per 2-1 al Newcastle. Marcus Rashford, autor dels dos gols blaugrana, va ser la figura del partit. Per cert, que el Barça ha confirmat avui que el partit del pròxim 1 d'octubre contra el Paris Saint-Germain, corresponent a la segona jornada de la fase de grups d'aquesta Lliga de Campions, es disputarà finalment a l'estadi olímpic Lluís Companys. El club blaugrana encara no ha obtingut els permisos necessaris per reobrir el Camp Nou en obres de remodelació i mantindrà provisionalment Montjuïc com a escenari europeu.
A la primera federació, l'Eivissa vol seguir líder amb una victòria davant l'Antequera.
I avui ha parlat l'entrenador de la UD, Paco Gémez, informa Dylan Marí.
La UD Eivissa, que es troba primer a la classificació del seu grup de primera refef, s'enfrontarà aquest cap de setmana contra el darrer de la classificació, l'Antequera. Paco Gémez ha fet valoració.
Sigo líder y sigo líder y sigo líder y sé que todo el mundo compite conmigo al máximo porque soy el líder y sigo ahí, ¿no? Esa es la pelea que vamos a tener durante todo el año y no va a ser una pelea, va a ser una pelea bonita, pero no va a ser una pelea fácil porque estoy seguro que muchos equipos se van a querer sumar a estar ahí, ¿no?
Gémez afirma que el culpable de no trobar el rendiment esperat al camp és ell mateix i ha recalcat que el que més està costant és trobar estabilitat al centre del camp. Escoltem el tècnic.
Todavía no somos el equipo que yo quiero ser, ¿no? Ya he hablado individualmente con alguno y le he dicho que no estoy contento con su rendimiento.
On no tenia dubtes era a la davantera, però amb el gol de Davo a la jornada anterior sembla que l'Astúria podria estar de volta al màxim rendiment.
Ahora sí que Davo ya lleva entrenando de continuo muchas semanas, ya está a un buen nivel físico, ahora sí puede competir el puesto con Sofi, ¿no?
Aquest cap de setmana, l'assalt de la segona divisió continua a camises. Aquest diumenge, U d'Eivissa, Antequera.
Els clubs balears de la segona federació disputen aquest cap de setmana la tercera jornada del campionat.
L'Atleti Balears rebrà diumenge a les 6:30 a l'Unió Esportiva Sant Andreu, a l'Estadi Balear. Avui ha parlat el seu entrenador, Luis Blanco.
Las dos primeras jornadas hemos competido muy bien, son sensaciones muy positivas a nivel de todo, a nivel de energía, a nivel de juego, pero sabiendo la dificultad que hay, sabiendo que cada vez va a ser más difícil. Al final nosotros hemos tenido, voy a decir, el acierto de hacer las cosas bien, tanto con balón como sin balón, que estamos en un punto muy óptimo y que yo tengo la sensación que esta temporada la entidad de los rivales y la exigencia va a ser más alta que la temporada pasada.
Per la seva banda, l'Andratx visitarà el camp de l'Alcoià diumenge a les 12 del migdia, mentre que el derbi de la jornada el protagonitzaran el CD Eivissa, Illes Pitiuses i el Porreres. I el Poblense rebrà l'Olot també diumenge a les 12. Els equips mallorquins i eivissencs cerquen sumar punts importants en aquest primer tram de competició per consolidar-se a la categoria. Els partits els podreu seguir per IB3 Ràdio, Televisió i per l'estreaming d'IB3.
I avui s'ha aixecat el taló de la màgia del futbol a les barriades.
Així ha estat el Club Social de Sant Fortesa i es tracta d'una iniciativa que pretén acostar l'esport, l'igualtat i també referents a la gent i barris que més ho necessiten. Es vol aconseguir crear espais esportius segurs, inclusius i transformadors. La primera activitat d'aquest programa itinerant ha comptat amb la presència de figures reconegudes com la llegenda mallorquinista Jovan Stankovic i l'exjugadora mallorquina Virginia Torrecilla. Els escoltam.
Es un barrio que he venido muchísimas veces aquí y bueno, estoy aquí para lo que sea. Es importante que nosotros, que somos personas públicas, participamos en este tipo de actos.
El deporte al final es vida y es vida para cualquier persona, tenga discapacidades o no las tenga. Muy especial para toda la gente, ¿no? Y creo que es fundamental poder conseguir estas cosas para hacer visibilidad y que eso vaya creciendo.
I en bàsquet, avui tenim Derbi Balear de Primera Federació.
Perquè dins el trofeu AON Illes Balears, l'Èstia Menorca i el Palmer Bàsquet jugaran al pavelló Vintaufa a partir de les 6 de l'hora baixa, informa Miquel Cardona.
Bon dia. Abans, però, de parlar del partit d'avui capvespre, ens fem ressò del darrer fitxatge que ha anunciat fa una estona l'Èstia Menorca. Es tracta de Finxot, un alapivot nascut a Àustria de 19 anys i 2 metres i 3 centímetres, que arriba amb la condició de cedit pel Gran Canària de l'ACB. Serà la fitxa número 11 del tercer projecte menorquí a Primera FEB. I pel que fa a la pretemporada, cap de setmana en clau trofeu a on? L'Èstia Menorca rep avui a les 6 al Palmer Mallorca. Serà el quart partit per a l'equip de Marco Justo, que es desplaçarà directament a Menorca per jugar, mentre que per part seva, Javi Zamora ha dirigit avui matí l'entrenament a l'escenari del partit. Serà la primera prova davant un rival de la mateixa categoria en aquesta fase de preparació dels menorquins. El base tarragoní Pol Figueres explica com arriba l'Èstia a la cita.
Bueno, bé, amb moltes ganes, com et deia ara, d'arrencar ja la competició, tot i que no sigui Lliga, no? Doncs el trofeu d'Illes Balears i contra un equip de la mateixa Lliga. Doncs...
Moltíssimes gràcies, Miquel Cardona, per aquesta crònica. Fins aquí els esports.
Són les 2:55. Gràcies, Juanga. Fem una petita aturada molt breu i tornem amb cultura.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
No passa sempre que s'estreni una producció balear, per això A un lloc de la ment encapçala avui les nostres propostes perquè torna a ser divendres i els pianos ens acompanyen en aquesta repassada de novetats cinematogràfiques que ens fa Sandra Martínez.
Preparats? Acció!
Som l'Estècia Randic.
Hola, tot el millor meu i sóc d'Americà.
Es va poder veure al Festival de Màlaga, també a l'Atlàntida, i ara, A un lloc de la ment, arriba a les sales. El gran Pep Bonet dirigeix aquest documental, idea de José Corbacho i de Catalina Solivelles, que recull els assajos per representar una obra de teatre basada en el Quixot, a càrrec d'actors i actrius amateurs de Mallorca amb diagnòstic de salut mental. Un viatge per escenaris, camerinos, riures i alguna llàgrima, real com la vida mateixa.
¿Pero cuánto tiempo llevas así, papá?
Pues unos añitos, ¿eh?
No te preocupes que yo te ayude a pintar el cuadro, ¿vale?
En Fernando Colomo és un gènere en ell mateix, estil Woody Allen. Les delícies del jardín és la seva pel·lícula número 24 i amb ella reprèn el to autobiogràfic i amb sentit de l'humor que el caracteritza. Narra la relació d'un pare i un fill, tots dos pintors, que debaten sobre la política, el feminisme, l'amor, l'art. A banda del seu fill, Pablo, l'acompanyen també Carmen Machi, Antonio Resines, Maria Herbàs i Brais Efe, entre d'altres.
Quiero presentarte a alguien.
No me parece que sea un buen momento.
Uy, ¿por qué no?
Pues porque estamos en un funeral.
¿Qué?
També en Cesc Gai té un estil molt propi i una fixació per les relacions humanes. Truman, Des de la ciutat, Sentimental, Ara hi torna amb Mi amiga Eva. És una dramèdia, una mescla de comèdia i drama sobre una dona de 50 anys, la meravellosa Nora Navas, que decideix separar-se per ser feliç. Una lloança a l'amor a qualsevol edat.
Recoge a Sara.
Mi coche no arranca.
El mío me ha dicho que te recoja.
I més amunt hi havia una certa expectació al voltant d'un gran viatge atrevido i maravilloso. Era el retorn de Margot Robbie després de l'èxit de Barbie, compartia protagonisme amb Colin Farrell i es prometia una història romàntica ben especial, amb fantasia, amb salts temporals i amb molts dobbers invertits. Com acostuma a passar, les expectatives no s'han complert per a tothom i la crítica s'ha dividit entre qui considera un risc apassionant i aquells que creuen que és un contrasentit que mai acaba de trobar el seu to.
Los niños están condenados a reproducir los gestos de sus padres. Trabajan desde el alba hasta que anochece. Y para las niñas es todavía peor.
També d'amor, però d'amor per l'educació ens parla la primera escola. És la història d'una mestra de París que arriba a un poblet de la França rural a finals del segle XIX per establir una nova educació republicana, gratuïta i laica, cosa que l'enfronta als desafiaments de la societat tradicional. Una història que, malauradament, ens resulta ben familiar. Au, he fet estar la barrina. Ja sabeu que això és només una tria, que la cartellera segueix ben farcida. Repasseu i segur que treballa.
I a banda del cinema i de la nit de l'art, demà a Palma, també us proposem l'actuació al Trull Teatre dels Amics de les Arts, que, Sandra, celebren els primers 20 anys de carrera.
Sí, poc abans d'aquesta actuació, que serà avui vespre, un dels components del grup, Ferran Piqué, ha passat pel xiu-xiu d'aquesta casa, on ha reconegut que la cita amb Mallorca és sempre especial.
És que aquí, sempre que hem vingut aquí, tant si ha sigut a veure amics o de vacances o a treballar, sempre ha sigut uns dies fantàstics. Llavors, no sé, jo crec que o sou tots molt fantàstics o tenim molta sort amb la gent que anem ensopegant.
El concert d'avui, amb les entrades pràcticament esgotades des de fa dies, és l'únic concert de la gira del grup a les Balears enguany. Et deixo aquí sobre un cobre llit perquè ara no, però després fot rasca.
Les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 19 de setembre i que passen per aquesta darrera hora que us explicàvem a Eivissa. La Guàrdia Civil actua en aquests moments a Santa Eulària, on un home s'hauria tancat dins el seu pis amb una arma. Ivon Aranyó, bon dia. Quina és la situació?
Bon dia, sí. Un negociador de la Guàrdia Civil s'ha desplaçat fins allà, segons han confirmat fonts de la Benemèrita. És al barri de Siesta de Santa Eulària. Una persona d'edat avançada s'ha tancat dins el seu pis amb una arma. Segons acabem de saber, però, una ambulància hauria arribat per traslladar l'home que estarien a punt de treure i dur-lo a un centre hospitalari. Nombrosos efectius, però, encara estan a Siesta, on han muntat un gran dispositiu amb tota la zona acordonada.
Gràcies, Ivon. I doncs seguirem pendents de com es desenvolupa aquest succés de darrera hora en una jornada en la qual hem destacat que el preu de l'habitatge continua desbocat a les Balears. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Actualment les illes se situen 3 punts per damunt de la mitjana de l'estat pel que fa a l'increment del preu dels pisos. A l'arxipèlag, d'abril a juny, els immobles s'han encarit un 13,2%. Un 10,4% a la resta del país, situant la comunitat entre les regions on més ha pujat. Passa el mateix amb la taxació del metre quadrat. Aquí es paga a 3.508 euros, només per darrere de Madrid.
I en aquest context us hem explicat també que en els darrers 2 anys 274 locals comercials han fet gestions per poder convertir-se en un habitatge a preu limitat, alguns dels quals es troben ja a la fase final. És una opció que es va habilitar amb el decret d'emergència habitacional de l'octubre del 2023 amb la idea de revertir la crisi residencial a les illes. També hi ha novetats sobre l'acollida dels menors migrants no acompanyats. El govern recorrerà el trasllat de 2 infants procedents de les Canàries.
El vicepresident Toni Costa ha detallat que, en primer lloc, l'executiu presentarà al·legacions a aquesta decisió i, si no són escoltades, després es presentarà un recurs davant el Tribunal Suprem per exigir la suspensió cautelar del trasllat d'aquests 2 primers infants. El govern estatal lamenta l'actitud de les Balears, que qualifica d'incoherent. És Toni Costa.
No és un tema de solidaritat. No és que no vulguem ser solidaris, ni en les Illes Canàries, ni en Ceuta, ni en Melilla. És una situació d'incapacitat. No podem més. No tenim espais. i no tenim professionals per atendre en els menors. I no tenim capacitat ja addicional. No sabem exactament com és possible que no ho entenguin.
Convocada per dilluns la Comissió Paritària d'Educació per abordar el cas Miquel Roldán.
L'advocat del mestre, Pere Quecles, ha criticat avui a IB3 Ràdio l'actuació de la conselleria per convocar aquest organisme amb la intenció final d'impedir que el mestre, condemnat per assetjament, faci la seva feina quan no està inhabilitat. L'escola de Son Sardina, mentrestant, continua sense alumnes.
Des del punt de vista legal, i és de llarg major part, i des del punt de vista moral, mos pareix una vergonya el que està fent la conselleria. Ahir va quedar molt clar que s'estan transmitint informacions en els pares d'una manera totalment sesgada, per no dir falsa.
I a Menorca, un tribunal administratiu ha ordenat paralitzar la contractació de les obres de la carretera general al seu pas per Rafal-Rubí. És una mesura cautelar fins que es resolgui el recurs presentat pel PSOE, que adverteix que si es construeix el pont a doble nivell ja no es podrà.